Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 20 de maig del 2026, un dia que comença amb més clarianes. Sembla que avui les pluges podrien ja començar a remetre, però vaja, fins que no ens hi trobem no ho sabrem del cert. Ara sabrem quin és l'avanç de la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez. De moment, temperatures, Aniol. Es nota que sembla que anem definitivament cap a un mes de maig més càlid?
Doncs sí, perquè de fet ja tenim 4 graus a 5, per no dir ja positius, a Vall de Núries. En tenim 9 a Das, 11 graus a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 12 a Mieres, a Camprodon, a Olot, també a la Vall d'en Bas, 13 graus a les Preses i a Montagut, 14 a Besalú i a Castellfollit de la Roca, 15 graus a Girona, 16 a Banyoles, 17 a Figueres i 19 a Roses.
Què diu l'abans del temps, Dani?
Preveiem un dimecres variable amb més sol, alguna boira al matí i a la tarda algun ruixadet, poca cosa, tot va de baixa, i probablement dijous ja no anunciem cap pluja, cap xàfec, cap tempesta, i això podria durar també de cara a divendres i el cap de setmana, el cap de setmana amb algun ruixadet de tarda, però en principi el Pirineu només, i la calor. Per tant, ja la calor es deixarà notar i amb eficàcia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Salvem les Valls denuncia que si la Generalitat prorroga la declaració d'impacte ambiental del projecte de la variant, estarà cometent una il·legalitat.
Diuen que la declaració d'impacte ambiental aprovada l'any 2022 no contemplava la protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, cosa que la mateixa Generalitat va dur a terme l'any 2023. Mentrestant, l'entitat contrària a la variant segueix preparant-se per presentar un contenciós administratiu contra el projecte de cara a la tardor.
Escoltem a Moisès Mont, és president de Salvem les Valls.
I el que hem averiguat és que el Departament de Territori ha demanat la pròrroga a l'Oficina de Medi Ambient d'aquesta dia aprovada l'any 2022, una pròrroga que seria per 2 o 3 anys, i revisant la normativa que engloba aquestes pròrrogues, ens hem donat compte que la normativa diu específicament que si hi ha hagut canvis substancials, si hi ha tant a nivell normatiu com a nivell de projecte, és impossible que es pugui donar la pròrroga, estaries cometent un delicte. Això ho diu la mateixa llei.
Unió de Pagesos presenta un recurs per certa alçada contra el projecte de la variant per no tenir en compte l'afectació del sòl agrari de manera específica.
Des del Sindicat Pagès tornen a qualificar d'aberració i barbaritat el projecte que té plantejat fer el Departament de Territori i insten a reconsiderar-lo per tal de no afectar, diuen, un dels sòls agrícoles més valuosos de tot Catalunya.
Després de completar el projecte de millora de la Raureda del Mas Tarut, ara comença la millora de part del Mas Cabreró i la Raureda dels Tres Roures.
No, sí, es tracta de la continuació del projecte impulsat per joves de la comarca amb ganes de mantenir en condicions diferents espais naturals de la ciutat d'Olot. Compten amb el suport de la Institució Catalana d'Història Natural i també amb les diverses administracions i organismes. Hem parlat amb l'Arnau, en Martí i l'Aina, que són els líders d'un projecte que agafa el relleu de la feina feta per en Jan i en Galdric.
L'Ajuntament de Molló ha aprovat un pla ètic per al control de les colònies felines al municipi. Ja fa anys que el consistori treballava en regularitzar i censar els exemplars i ara, d'acord amb la Llei de Protecció Animal, ha redactat aquest protocol per aconseguir que es redueixin les molèsties que generen. Escoltem a Josep Coma, que és l'alcalde de Molló.
Identificar totes aquestes colònies. Actualment al municipi de Molló en tenim 7 de colònies. Algunes, doncs, tenen 3, 4, 5 animals. Sí que és cert que n'hi ha alguna que en té més de 20, que havia anat, doncs, les gates havien anat parint i s'havien anat multiplicant, i per tant entenem que ara, quan hi ha aquest control, tots els animals, doncs, s'acaben capturant, s'acaben esterilitzant, s'acaben xipant, es donen d'alta al registre d'animals de companyia de la Generalitat a nom de l'Ajuntament de Molló, i d'alguna manera això el que ha de fer és intentar, doncs, reduir aquesta multiplicació d'animals del carrer.
Les noves dependències de la Policia Municipal de Ripoll no podran ser inaugurades fins a finals d'aquest any.
Segons explica l'Ajuntament, el retard seria i és a raó de la normativa que els obliga a disposar d'una porta específica per equipaments de seguretat municipal.
L'alcaldessa Sílvia Riols.
Bé, hi ha hagut endarreriments degut a, diguéssim, la porta blindada que requereix un equipament municipal dedicat a la seguretat, en aquest cas. I hem tingut varis problemes. Hi ha hagut la licitació, finalment, doncs, hi ha hagut una empresa que s'ha presentat i, per tant, ara ja procedirem a adjudicar.
L'Ajuntament de les Llosses aprovarà una modificació de crèdit en el proper ple municipal per continuar apostant per l'habitatge.
Amb aquest canvi es vol fer passes endavant en la rehabilitació de 2 edificis municipals. D'una banda es vol enllestir la remodelació de les antigues escoles de Palmerola i de l'altra renovar també la Casa de la Rovira.
Escoltem a Jaume Cuní, és l'alcalde.
Ajuntaments anteriors havíem fet la teulada. Nosaltres a principi de legislatura vam aprofitar una subvenció per fer els terres, però la rehabilitació de la casa com a si mateixa no està feta. És un edifici antic, sense condicions. Llavors, ara ja hem encarregat aquest projecte de rehabilitació.
Neix la distinció Santi Reixac en honor a l'expresident del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Es tracta d'una peça artística que rebran totes aquelles persones, col·lectius o empreses per un fet concret o la seva trajectòria. La peça es titula L'Atuell i ha estat obra de l'alumne de l'Escola d'Art d'Olot, Amat Solanilla. Es tracta d'una col·laboració que va promoure el mateix Santi Reixac pocs dies abans de morir de forma sobtada.
Escoltem l'actual president, és l'Albert Danés.
Hem volgut donar aquesta simbologia, un reconeixement a en Santi, que no només es porti uns valors del territori, que si no tens bons porti uns valors de persona, els valors que ens va ensenyar i que ens va deixar doncs, en Santi Reixac, aquest diàleg, aquest consens, aquesta generositat, aquest compromís, aquesta estima cap a la comarca, doncs, que representin molt amb aquesta peça doncs, aquests valors.
La colla gegantera de Can de Bànol es troba actualment a la recerca de nous membres que vulguin sumar-se al projecte i contribuir a mantenir viva la cultura popular al municipi.
A hores d'ara compta amb una trentena de membres i gràcies a aquesta iniciativa ja en suma almenys dos membres més.
La Lucía Barrientos és la vicepresidenta del col·lectiu.
La jornada de portes obertes per veure si engresquem a persones que vulguin venir a portar gegants. Som una colla de gegants i grallers. Grallers, tot i que en som molts, si algú volgués venir també estaríem oberts. I el fet d'haver canviat les figures, doncs l'objectiu era doncs, això, animar la gent que vingués a portar gegants i continuar doncs, amb aquesta festa per portar-la pels carrers. De moment estem contents perquè tenim una mica de por de no sabíem si vindria algú o no. Han vingut algunes persones noves a provar, a veure què tal és portar el nou grau.
Doncs a veure si se'n surten. Una tarda solidària amb concerts, actes de carrer i l'esport seran els protagonistes de la festa del Roser de les Preses.
Se celebra des d'aquest dijous fins diumenge i compta amb gairebé una vintena d'activitats. La faràndula del poble també ballarà. Pels carrers principals hi haurà espai per activitats pensades pels més petits.
La Júlia Plana és membre de la Comissió de Festes de les Preses.
Aquest any divendres és el plat port de la Festa del Roser. Normalment no acostumem a tenir concerts pel Roser, però aquest any se'ns ha donat la possibilitat de poder portar grups vinculats a les preses. És a dir, grups que formin, que tinguin, o sigui, grups de música que estiguin a les preses i formin part de les preses. Llavors, amb la tornada de teràpia de xoc que ens va proposar fer un acte amb acústic allà a la plaça Major de les Preses i solidari. O sigui, serà gratuït per tothom.
Anem als esports. Avui us expliquem que la Unió Esportiva Ripoll ha guanyat el Palamós B en l'últim partit de la temporada de segona territorial, aconseguint el segon triomf del cap de setmana després de la incompareixença del Guíxols B.
Els ripollesos tanquen així un curs irregular amb molta solvència a la Vallaneda i faltat d'idees lluny de la Vila Comtal.
Escoltem el Didac Blanco, és entrenador del Ripoll.
La temporada ha sigut com una muntanya russa, ja sigui d'emocions i a nivell físic. La primera part va ser increïble. Crec que vam arribar amb una sola derrota al peron de Nadal, però després ja van venir les lesions, per desgràcia, de gent important de l'equip, i aquí és on tot es ressentés, tant la rotació com els partits.
La sisena edició del torneig Garrotxa Legends arriba amb diverses novetats.
Una d'elles és que els partits es podran seguir en directe, minut a minut, per una pàgina web que ha impulsat el Club Futbol Les Preses. Més d'una desena d'equips participaran aquest dissabte amb una jornada de futbol de veterans. El president del Club Futbol Les Preses és Xevi Colomé.
Es diu Garrotxa Legends més que tot perquè com va sortir l'idea d'aquest torneig, ara fa 7 o 8 anys, com vam haver de parar el primer any després pel tema de la pandèmia, era un torneig que estava pensat per equips de la Garrotxa, per 8-9 equips, però bueno, degut a l'acceptació que va tenir, que molts equips de fora ens van demanar per venir, ho vam anar incrementant, i bueno, se'ns anava fent gros, i ara ja és tot el dia, i 16 equips, i sí, hi ha dos equips de Barcelona, un de Sabadell, Osona, del Pla de l'Estany, de Girona, vull dir que no, molt, molt contents. No?
L'atleta garrotxí Pol Espinosa té l'objectiu de baixar de l'hora i 2 minuts a la mitja marató.
L'atleta que ve de guanyar la cursa del Corte Inglés a Barcelona vol seguir trencant rècords personals en els pròxims mesos.
Escoltem-lo en declaracions aquests mitjans.
Passar 15-12 el passi dels 5 quilòmetres, que la veritat és que és bastant lent, però al final a partir dels 5 vam començar a fer canvis i sobretot els últims 2 quilòmetres van ser molt i molt ràpids i ens vam jugar tot a l'esprint final, però com comentava abans, l'últim quilòmetre és una línia recta que sembla que no prova pujant fins a arribar a Plaça Catalunya i al final es va, res, tot amb 3 segons de diferència.
Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. De seguida desenvolupem continguts.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
La variant, els projectes de la variant continuen generant polèmica. Salvem les Valls ha denunciat que si la Generalitat prorroga la declaració d'impacte ambiental del projecte de la variant, estarà cometent una il·legalitat.
Diuen que la declaració d'impacte ambiental aprovada l'any 2022 no contemplava la protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, cosa que la mateixa Generalitat va dur a terme l'any 2023. Mentrestant, l'entitat contrària a la variant segueix preparant-se per presentar un contenciós administratiu contra el projecte de cara a la tardor.
Gerard Puigdemont.
Salvem les Valls denuncien que prorrogar l'autorització ambiental de les variants d'Olot i les preses suposaria incomplir la legalitat vigent. Expliquen que la declaració d'impacte ambiental vigent per 4 anys caduca el 21 de juny d'aquest any i al·leguen que si les obres no han començat hauria de passar a caducar automàticament. S'argumenta que la llei permet prorrogar la declaració d'impacte ambiental si no s'han produït canvis substancials dels elements avaluats per executar el projecte. I és aquí on Salvem les Valls no hi està d'acord, donat que defensen que des que es va aprovar la declaració d'impacte ambiental l'any 2022 hi ha hagut un gran canvi. El fet que l'aqüífer fluviovolcànic va ser considerat reserva natural subterrània per la mateixa Generalitat al maig del 2023, en el marc del Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya 2022-2027. En parla Moisès Mont, president de Salvem les Valls.
I el que hem averiguat és que el Departament de Territori ha demanat la pròrroga a l'Oficina de Medi Ambient d'aquesta dia aprovada l'any 2022, una pròrroga que seria per 2 o 3 anys, i revisant la normativa que engloba aquestes pròrrogues, ens hem donat compte que la normativa diu específicament que si hi ha hagut canvis substancials, si hi ha tant a nivell normatiu com a nivell de projecte, és impossible que es pugui donar la pròrroga, estaries cometent un delicte. Això ho diu la mateixa llei.
Per a Salvem les Valls representa no protegir ni tenir en compte aquest aspecte al projecte de variant presentat fa unes setmanes.
La mateixa oficina de Medi Ambient ens va confirmar que Infraestructures de la Generalitat ja havia demanat la pròrroga a la DIA, i això fa cosa d'un mes. Tenen 3 mesos per resoldre la pròrroga. Ja n'ha passat un. Entenem que queden 2 mesos, però dintre d'aquests 2 mesos hi ha d'haver 30 dies que les administracions públiques implicades han de poder respondre, han de poder donar un informe. ¿Vale? I això és el que estem notificant a totes aquestes administracions públiques implicades.
Des de Salvem les Valls demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua, el Parc Natural de la Zona Volcànica, el Departament d'Agricultura i els ajuntaments d'Olot, les Preses i la Vall d'en Bas que s'oposin a aquesta pròrroga. Sobre el recorregut que pensen que pot tenir aquesta qüestió,
sincerament, a nosaltres ens aniria molt bé que els hi donguessin la pròrroga, perquè donar la pròrroga ens està ajudant molt a nivell de contenciós administratiu. Estan incomplint la llei, la DIA queda totalment invalidada davant de jutge i, per tant, el projecte quedaria nul de ple dret. Si ells tomben la pròrroga i es veuen obligats a redactar una nova DIA, després no sabem com es pot veure afectat el projecte constructiu, perquè el projecte constructiu dependrà d'una DIA que s'ha de redactar de nou. S'haurà de revisar tot el projecte constructiu. L'aprovació que hi ha ara entenem que no seria vàlida, perquè segurament hi hauria d'incloure molts aspectes que ara mateix són diferents dels que estan previstos.
I posa d'exemple que l'any 2022 es preveia un abocament d'aigua diari d'uns 34.000 metres cúbics per poder fer el túnel soterrat de Verntallat, mentre que ara assenyalen que seria d'entre 40.000 i 80.000 metres cúbics d'aigua diaris.
Unió de Pagesos, de la seva banda, presenta un recurs d'alçada contra el projecte de la variant per no tenir en compte l'afectació del sòl agrari de manera específica.
Des del sindicat Pagès tornen a qualificar d'aberració i barbaritat el projecte que té plantejat fer el Departament de territori i insten a reconsiderar-lo per tal de no afectar, diuen, un dels sòls agrícoles més valuosos de tot Catalunya.
Unió de Pagesos ha presentat un recurs d'alçada al projecte de la variant d'Olot i les Preses. Denuncien que el Departament de Territori està incomplint la llei d'espais agraris del 2019, ja que consideren que no es té en compte el dany que la suposada infraestructura podria generar, diuen, el sòl agrícola de la zona. Quantifiquen que la variant afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i a més de 40 famílies pròximes a la zona, on es projecta la nova via. Raquel Serrat és secretària general d'Unió de Pagesos.
No estem parlant de compensacions econòmiques directes al pagès, sinó que el que s'ha de compensar és la pèrdua de sòl agrícola per tal de no posar en risc, doncs, la sobirania alimentària del país, perquè això, doncs, es va en contra de la legislació fins i tot europea. I des d'Unió de Pagesos continuem pensant que aquest projecte és una autèntica aberració i destruir una de les millors o la millor plana agrícola que tenim a Catalunya, doncs és una de les tantes barbaritats que aquest govern i concretament el Departament de Territori doncs té sobre la taula.
Concretament creuen que la declaració d'impacte ambiental i el projecte de variant presentat, la qüestió de l'afectació del sòl agrari no està reflectit en un informe específic. Asseguren que s'hauria d'incloure una avaluació a l'anàlisi d'afectacions agràries i treure un nou tràmit a audiència pública.
És un quart de nou i un minut, escolteu els 5 minuts més.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les noves dependències de la Policia Municipal de Ripoll no podran ser inaugurades fins a finals d'aquest any. Segons explica l'Ajuntament, el retard seria a raó de la normativa que els obliga a disposar d'una porta específica per equipaments de seguretat municipal. Ens ho explica tot plegat la Laura Segú.
La torre on han d'ubicar les noves dependències de la Policia Municipal de Ripoll no podrà ser inaugurada fins a l'octubre. Segons explica l'alcaldessa de Ripoll, el retard de gairebé un any és a raó de la normativa que els obliga a disposar d'una porta blindada. Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
Bé, hi ha hagut endarreriments degut a, diguéssim, la porta blindada que requereix un equipament municipal dedicat a la seguretat, en aquest cas. I hem tingut varis problemes, hi ha hagut la licitació, finalment doncs, hi ha hagut una empresa que s'ha presentat i, per tant, ara ja procedirem a adjudicar.
Malgrat que en un primer moment es preveia poder tenir la porta plenament instal·lada, finalment l'empresa ha comunicat que per les característiques del vidre i mides no podrà ser entregada fins aquí a uns 4 mesos. D'aquesta manera, el trasllat cap a la nova ubicació previsiblement haurà d'esperar a finals d'any. A banda de la instal·lació de les portes blindades, també s'han d'acabar d'adequar als espais exteriors, que és el segon aspecte que queda pendent de resoldre. L'edifici estarà dividit en 3 plantes. La planta baixa és la destinada com a oficina d'atenció ciutadana, amb la part administrativa. La segona estarà destinada als vestuaris i despatxos, mentre que la superior servirà per fer formacions i com a sala de reunions. Helena Bernal, sergent de la Policia Local de Ripoll.
Aquí tenim vestuari amb banys, amb dutxes que l'altra comissaria no en teníem.
Una nova ubicació que aportaria beneficis logístics tant al cos com a la ciutadania i que implicarà un apropament als vilatans.
Que és una ubicació molt més idònia que no l'anterior, molt més cèntrica, ubicada al barri més poblat, de fet, de Ripoll, amb molta mobilitat pel que fa als vehicles de la patrulla, perquè si hi ha qualsevol incidència, qualsevol punt del municipi, des d'aquest punt és molt fàcil arribar a qualsevol altra zona del terme municipal de Ripoll, i per tant considerem que és una ubicació absolutament idònia. També molt més accessible pels ciutadans, i per tant pensem que també doncs, hi haurà un apropament no, del cos d'agents policials cap al ciutadà ripollès.
Proximitat amb el poble, els serveis poder atendre'ls molt més ràpid, ja que des d'aquí arribem a tot arreu molt més ràpid que no allà que quedem una mica fora del poble.
L'espai exterior comptarà amb un espai per a 5 vehicles i 2 de càrrega elèctrica. L'obra està pressupostada en uns 835.000 euros, gairebé la meitat subvencionada per la Unió Europea. Actualment el cos compta amb 15 agents.
I de Ripoll cap a les Llosses.
perquè l'Ajuntament aprovarà una modificació de crèdit en el proper ple municipal per continuar apostant per l'habitatge. Amb aquest canvi, es volen fer passes endavant en la rehabilitació de dos edificis municipals.
D'una banda, es volen enllestir la remodelació de les antigues escoles de Palmerola i de l'altra, renovar també la Casa de la Rovira.
Ens ho explica tot plegat ara mateix a l'antena dels 5 minuts més en Guido Sengerotti.
L'Ajuntament de les Llosses preveu destinar prop de 480.000 euros en els propers mesos per enllestir les rehabilitacions de dues cases de propietat municipal amb vistes a lluitar contra la despoblació del municipi. D'una banda, s'actuarà a les antigues escoles del veïnat de Palmerola, a les quals es preveu dedicar 235.000 euros al projecte de remodelació de l'edifici i on es voldria tenir les obres enllestides entrat el 2027. Ho explica Jaume Cuní, alcalde de les Llosses.
Ajuntaments anteriors havien fet la teulada. Nosaltres, a principi de legislatura, vam aprofitar una subvenció per fer els terres, però la rehabilitació de la casa com a si mateixa no està feta. És un edifici antic, sense condicions. Llavors, ara ja hem encarregat aquest projecte de rehabilitació.
L'altra casa on es vol actuar segons la modificació de crèdit és la Masia de la Rovira, a Vallespirans. En aquest cas, la modificació de crèdit contempla dedicar 152.000 euros del pressupost. Tot està marcat en la idea d'evitar el despoblament i arrelar població al territori.
És a dir, nosaltres tenim, pel tema de rehabilitar el poble, com uns barems. I el barem primer és qualsevol persona d'aquí al poble que tingui una dificultat, que no pugui continuar vivint a la casa on està, per un motiu de que, per un motiu familiar o per un motiu de que perd el lloguer que té, doncs aquesta persona és prioritària, o aquesta família és prioritària per ocupar una casa que nosaltres rehabilitem.
La quantitat total de la modificació de crèdit supera els 612.000 euros i també preveu ajustar els costos d'obres, com els treballs a la nova escola, la pavimentació de camins o continuar els treballs del catàleg de masies en la seva primera fase.
Gairebé és un quart i mig de nou neix la distinció Santi Reixac en honor a l'expresident del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Es tracta d'una peça artística que rebran totes aquelles persones, col·lectius o empreses per un fet concret o la seva trajectòria. La peça es titula L'Atuell i ha estat obra de l'alumne de l'Escola d'Art d'Olot, Amat Solanilla. Es tracta d'una col·laboració que va promoure el mateix Santi Reixac pocs dies abans de morir de forma sobtada.
Ens ho explica en Roger Isern.
Diàleg, consens, generositat i compromís són les quatre paraules que apareix en la nova distinció que ha impulsat el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Escola d'Art d'Olot. Durà el nom de Santi Reixac i s'entregarà a persones, col·lectius o empreses que siguin premiades per diversos motius o en el marc de visites institucionals. Es tracta d'una col·laboració que el mateix expresident de l'ens comarcal va tirar endavant pocs dies abans de morir de forma sobtada. La presentació d'aquesta distinció s'ha fet a l'Escola d'Art d'Olot aquest dimarts al matí i, entre altres, ha comptat amb la presència de l'actual president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés, que remarca la importància de la simbologia d'aquesta distinció.
Hem volgut doncs donar aquesta simbologia un reconeixement a en Santi, que no només ens porti uns valors del territori, que sinó que ens porti uns valors de persona, els valors que ens va ensenyar i que ens va deixar doncs en Santi Reixac, aquest diàleg, aquest consens, aquesta generositat, aquest compromís, aquesta estima cap a la comarca, doncs que representin molt amb aquesta peça doncs aquests valors.
A la mateixa línia s'ha mostrat l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, recorda la manera que tenia de fer política Santi Reixac i el seu tarannà, que sempre el portava a pensar amb la gent de la comarca.
Santi era una persona que sempre li agradava tenir detalls amb la gent i sempre havia estat així, i a més ja ho sabem, tots, era una persona que va deixar un llegat enorme de consens, generositat, diàleg i d'una manera de fer política comarcal que fins que abans d'ell, diguem, no era l'habitual. De fet, no és habitual en la política actualment del país, i en Santi va deixar aquest llegat que jo crec que hem de cuidar.
L'autor encarregat de fer aquesta distinció ha estat l'alumne de l'Escola d'Art d'Olot, Amat Solanilla. Ha explicat què representa la seva peça titulada L'Atuell.
Un tenor representés res en concret, sinó que fos un objecte que creés un buit on allà doncs, tothom hi pogués aplicar doncs, les seves experiències a la Garrotxa, i doncs que a la vegada també creix, no?, aquesta paret o aquest cercle on també representen una mica el voler acollir.
El Consell Comarcal de la Garrotxa farà l'entrega d'aquesta primera distinció Santi Reixac el proper 4 de juny en el marc dels Premis Garrotxí de l'any que organitza el Citolot.
Ah. Anem ara als esports, a l'antena dels 5 minuts més. La sisena edició del torneig Garrotxa Legends arriba amb diverses novetats. Una d'elles és que els partits es podran seguir en directe minut a minut per una pàgina web que ha impulsat el Club Futbol Les Preses. Més d'una desena d'equips de la Garrotxa i el Ripollès participaran aquest cap de setmana amb una jornada de futbol de veterans que promet emocions fortes, Aniol.
Doncs sí, el Club Futbol Les Preses organitza un any més el torneig de veterans de la comarca de la Garrotxa amb equips com l'Olot, el Bosc de Tosca, també el Campdevànol, Les Preses, el Brull i el Llano. Entre d'altres, aquest dissabte es durà a terme la sisena edició. Tot i que va començar com un torneig només per equips de la Garrotxa, la bona rebuda i l'èxit que ha tingut en aquestes primeres edicions ha fet que s'ampliï el nombre d'equips de diferents comarques de Catalunya. El president del Club Futbol Les Preses, club organitzador, Xavi Colomer, explica com va sorgir la idea.
Es diu Garrotxa Legends més que tot perquè com va sortir l'idea d'aquest torneig, ara fa 7 o 8 anys, com vam haver de preveure el primer any després pel tema de la pandèmia, era un torneig que estava pensat per equips de la Garrotxa, per 8-9 equips, però bueno, degut a l'acceptació que va tenir, que molts equips de fora ens van demanar per venir, ho vam anar incrementant, i bueno, se'ns anava fent gros, i ara ja és tot el dia, i 16 equips, i sí, hi ha dos equips de Barcelona, un de Sabadell, Osona, el Pla de l'Estany, de Girona, vull dir que no, molt, molt contents, no?
Les normes per al torneig es mantenen igual que els altres anys, només hi poden participar jugadors que hagin jugat amb el club en qüestió de 40 anys o més i que no estiguin federats. A més, cada equip pot comptar amb dos jugadors de menys d'aquests 40 anys però que no hagi jugat aquest any en competicions federades. Colomer explica que enguany hi ha una novetat respecte a altres edicions.
Aquest any doncs, intentem cada any incorporar coses noves i aquest any doncs, hi ha a través d'una pàgina web, doncs la gent podrà seguir en directe tant els resultats com les classificacions a la pàgina web que és tornejos.tflespreses.cat. Doncs entrant en aquesta pàgina web al minut es podrà seguir doncs, tots els resultats, no?
Els partits tindran una durada d'uns 20 minuts, hi haurà fase de grups, fase final d'or i de plata. Aquest dissabte diferents equips de Catalunya es reuniran al camp de futbol de Les Preses per aconseguir convertir-se en el campió d'aquesta sisena edició del torneig Garrotxa Legends. Aquest és un acte esportiu que s'emmarca també durant la festa del Roser de Les Preses.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, Les Preses, Bertallà, Tenridaure i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Del 26 de maig a l'1 de juny pots fer les preinscripcions dels cicles formatius de grau mig i superior. No t'ho pensis més i vine a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Gaudiràs d'una formació amb moltes sortides de futur. Més informació al telèfon 972 26 2200 i al web inslagarrotxa.cat.
Mama, aquest estiu vull piscina, vull tennis i vull pàdel.
Però això on ho fan?
Ho fan al campus d'estiu del Club Tenis Olot, del 22 de juny al 4 de setembre i de 8 del matí a 6 de la tarda. No pararan ni un moment. Cursets de tennis, pàdel, natació, esports, menjador, bon dia, bon rotllo... En un entorn espectacular i amb professionals de primera aprendran de tot.
Apunta la nena i a mi també si cal.
Inscripcions obertes al Club Tenis Olot. Aquest estiu és de campionat.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa. A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Què tal? Bon dia. Són 8:45, 5 minuts més. Repassem continguts informatius de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Salvem les Valls torna a la càrrega i denuncia que si la Generalitat prorroga la declaració d'impacte ambiental del projecte de la variant estarà cometent una il·legalitat.
Diuen que la declaració d'impacte ambiental aprovada l'any 2022 no contemplava la protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, cosa que la mateixa Generalitat va dur a terme l'any 2023. Mentrestant, l'entitat contrària a la variant segueix preparant-se per presentar un contenciós administratiu contra el projecte de Carla Tardó.
Escoltem a Moisès Mont, és president de Salvem les Valls.
I el que hem averiguat és que el Departament de Territori ha demanat la pròrroga a l'Oficina de Medi Ambient d'aquesta dia aprovada l'any 2022, una pròrroga que seria per 2 o 3 anys, i revisant la normativa que engloba aquestes pròrrogues, ens hem donat compte que la normativa diu específicament que si hi ha hagut canvis substancials, si hi ha tant a nivell normatiu com a nivell de projecte, és impossible que es pugui donar la pròrroga, estaries cometent un delicte. Això ho diu la mateixa llei.
I de la seva banda, Unió de Pagesos presenta un recurs d'alçada contra el projecte de la variant per no tenir en compte l'afectació del sòl agrari de manera específica.
No estem parlant de compensacions econòmiques directes al pagès, sinó que el que s'ha de compensar és la pèrdua de sòl agrícola per tal de no posar en risc, doncs, la sobirania alimentària del país, perquè això, doncs, va en contra de la legislació fins i tot europea. I des d'Unió de Pagesos continuem pensant que aquest projecte és una autèntica aberració i destruir una de les millors o la millor plana agrícola que tenim a Catalunya, doncs és una de les tantes barbaritats que aquest govern i concretament el Departament de Territori doncs té sobre la taula.
És Raquel Serrat, secretària general d'Unió de Pagesos. Les noves dependències de la Policia Municipal de Ripoll no podran ser inaugurades fins a finals d'any. Per què, Niol?
Doncs en aquest sentit explica l'Ajuntament que el retard seria raó de la normativa que els obliga a disposar d'una porta específica per equipaments de seguretat municipal.
L'alcaldessa Sílvia Reals.
Hi ha hagut endarreriments degut a, diguéssim, la porta blindada que requereix un equipament municipal dedicat a la seguretat en aquest cas, i hem tingut diversos problemes, hi ha hagut la licitació, finalment doncs, hi ha hagut una empresa que s'ha presentat i per tant ara ja procedirem a adjudicar.
I l'Ajuntament de les Llosses aprovarà una modificació de crèdit en el proper ple municipal per continuar apostant per l'habitatge.
Amb aquest canvi es vol fer passes endavant en la rehabilitació de 2 edificis municipals. D'una banda es vol enllestir la remodelació de les antigues escoles de Palmerola i de l'altra renovar també la Casa de la Rovira.
Escoltem l'alcalde Jaume Cuní.
Ajuntaments anteriors havien fet la teulada. Nosaltres a principi de legislatura vam aprofitar una subvenció per fer els terres, però la rehabilitació de la casa com a si mateixa no està feta. És un edifici antic, sense condicions. Llavors, ara ja hem encarregat aquest projecte de rehabilitació.
Neix la distinció Santi Reixac en honor a l'expresident del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Es tracta d'una peça artística que rebran totes aquelles persones, col·lectius o empreses per un fet concret o la seva trajectòria. La peça es titula L'Atuell i ha estat obra de l'alumne de l'Escola d'Art d'Olot, Amat Solanilla. Es tracta d'una col·laboració que va promoure el mateix Santi Reixac pocs dies abans de morir de forma sobtada.
Escoltem l'Albert Danés, és el president del Consell Comarcal.
Hem volgut doncs, donar aquesta simbologia, un reconeixement a en Santi, que no només es porti uns valors del territori, que si no tens ens porti uns valors de persona, els valors que ens va ensenyar i que ens va deixar doncs, en Santi Reixac, aquest diàleg, aquest consens, aquesta generositat, aquest compromís, aquesta estima cap a la comarca, doncs, que representin molt amb aquesta peça doncs, aquests valors.
Són les 8:34, de què parlarem a partir d'ara? Doncs no endreçarem del tot la carpeta verda perquè després de completar el projecte de millora de la Raureda del Mas Tarut d'Olot, ara comença la millora dels prats de dall del Mas Cabreró i la Raureda dels Tres Roures.
Tracta de la continuació del projecte impulsat per joves de la comarca amb ganes de mantenir en condicions diferents espais naturals d'Olot.
Escoltem precisament un dels seus impulsors, és en Martí Mas.
L'objectiu principal, així genèricament, un és millorar ecològicament els prats de dall d'aquí, també la Raureda que tenim a l'altra zona i finalment fer una mica de connexió entre el Parc Nou i la Moixina.
L'Ajuntament de Molló ha aprovat un pla ètic per al control de les colònies felines al municipi.
Ja fa anys que el consistori treballava per regularitzar i censar els exemplars i ara, d'acord amb la Llei de Protecció Animal, ha redactat aquest protocol per aconseguir que redueixin les molèsties que generen.
Escoltem l'alcalde Josep Coma.
Identificar totes aquestes colònies. Actualment al municipi de Molló en tenim 7 de colònies. Algunes doncs tenen 3, 4, 5 animals. Sí que és cert que n'hi ha alguna que en té més de 20, que havia anat, doncs, les gates havien anat parint i s'havien anat multiplicant i per tant entenem que ara quan hi ha aquest control tots els animals doncs s'acaben capturant, s'acaben esterilitzant, s'acaben xipant, es donen d'alta al registre d'animals de companyia de la Generalitat a nom de l'Ajuntament de Molló i d'alguna manera això el que ha de fer és intentar doncs reduir aquesta multiplicació d'animals del carrer.
Pàgina cultural, la colla gegantera de Can de Bànol es troba actualment a la recerca de nous membres que vulguin sumar-se en aquest projecte i contribuïa de mantenir viva la tradició cultural del municipi.
A hores d'ara compta amb una trentena de membres i gràcies a aquesta iniciativa ja en suma almenys 2 membres més.
La Lucía Barrientos és vicepresidenta de la colla.
La jornada de portes obertes per veure si engresquem a persones que vulguin venir a portar gegants. Som una colla de gegants i grallers. Grallers, tot i que en som molts, si algú volgués venir també estaríem oberts. I el fet d'haver canviat les figures, doncs... L'objectiu era doncs, això, animar la gent que vingués a portar gegants i continuar doncs, amb aquesta festa.
També busquen grallers, per cert, una tarda solidària amb concerts, actes de carrer i l'esport. Seran els protagonistes de la festa del Roser de les Preses.
Se celebra des d'aquest dijous fins diumenge i compta amb gairebé una vintena d'actes. La faràndula del poble també ballarà pels carrers principals i hi haurà espai per activitats pensades pels més petits.
Escoltem la Júlia Plana, és membre de la comissió de festes.
Aquest any divendres és el plat fort de la festa del Roser. Normalment no acostumem a tenir concerts pel Roser, però aquest any se'ns ha donat la possibilitat de poder portar grups vinculats a les preses, és a dir, grups que formin que tinguin, o sigui, grups de música que estiguin a les preses i formin part de les preses. Llavors, amb la tornada de teràpia de xoc que ens va proposar fer un acte amb acústic allà a la plaça major de les preses i solidari. O sigui, serà gratuït per tothom.
La Unió Esportiva Ripoll en Esports ha guanyat el Palamós B en l'últim partit de la temporada de segona territorial i aconseguint el segon triomf del cap de setmana després de la incompareixença del Guixols B.
El Ripollesos tanquen així un curs irregular, molta solvència a la Vallaneda i faltat d'idees lluny de la Vila Comtal.
L'entrenador és en Didac Blasco.
La temporada ha sigut com una muntanya russa, ja sigui d'emocions i a nivell físic. La primera part va ser increïble. Crec que vam arribar amb una sola derrota al peron de Nadal, però després ja van venir les lesions, per desgràcia, de gent important de l'equip, i aquí són totes ressentes, tant la rotació com els partits.
La sisena edició del torneig Garrotxa Legends arriba amb diverses novetats. Una d'elles és que els partits es podran seguir en directe minut a minut a través d'un web que ha impulsat el Club Futbol Les Preses.
Més d'una desena d'equips participaran aquest dissabte en una jornada de futbol de veterans.
Escoltem el president.
Es diu Garrotxa Legends més que tot perquè com va ser utilitat d'aquest torneig, ara fa 7 o 8 anys, com vam veure, però el primer any, si es portem a la pandèmia, era un torneig que estava pensat per equips de la Garrotxa, per 8-9 equips, però bueno, degut a l'acceptació que va tenir, que molts equips de fora ens van demanar per venir, ho vam anar incrementant, i bueno, se'ns anava fent gros, i ara ja és tot el dia, i 16 equips, i sí, hi ha 2 equips de Barcelona, un de Sabadell, Osona, del Pla de l'Estany, de Girona, vull dir que no, molt, molt contents, no?
I acabarem parlant precisament d'un nom propi, el de l'atleta garrotxí Pol Espinosa, que té l'objectiu de baixar de l'hora i 2 minuts a la mitja marató.
L'atleta que ve de guanyar la cursa del Corte Inglés vol seguir trencant rècords personals en els pròxims mesos.
Passar 15-12 el passi dels 5 quilòmetres, que la veritat és que és bastant lent, però al final a partir del 5 vam començar a fer canvis i sobretot els últims 2 quilòmetres van ser molt i molt ràpids i ens vam jugar tot a l'esprint final, que com comentava abans, l'últim quilòmetre és una línia recta que sembla que no prova pujant fins a arribar a Plaça Catalunya, i al final es va, res, tot amb 3 segons de diferència.
Què tenim de nou a Catalunya, Espanya i el món? Doncs havem uns pressupostos. Sille i Junqueras signen l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 a l'espera dels comuns.
La consellera d'Economia detalla nous punts pactats amb Esquerra, com ara plans per rehabilitar habitatge, climatitzar escoles o fomentar el català a les xarxes socials.
I atenció, perquè hi ha proposta d'educació als sindicats, una pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més en retribució per tothom.
La conselleria també planteja un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria més de 1.300 incorporacions per a l'escola inclusiva.
El jutge acusa Zapatero de liderar una xarxa de tràfic d'influències.
L'Audiència Nacional situa Zapatero al capdavant d'una presumpta trama per obtenir gairebé 2 milions d'euros amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
En Dic que paga la fiança d'un milió i queda en llibertat provisional, acusat d'homicidi per la mort del seu pare.
El fill d'Isaac en Dic, el fundador de Mango, ha declarat davant de la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detingut a primera hora a casa seva.
I els tirotejos a Catalunya augmenten un 35% en un any, els Mossos preocupats.
El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal explica que la majoria de tirotejos es donen entre bandes criminals, tot i que sempre hi ha el perill que afectin terceres persones.
Consternació màxima a Figueres. Mata l'exparella al carrer l'any demà de ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament.
L'home de 48 anys tenia un ordre d'allunyament de la víctima de 33. L'havien detingut dilluns per trencar-la i havia quedat en llibertat.
Alguna cosa ha fallat. 5 morts, 2 d'ells els atacants en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units.
Els presumptes autors del tiroteig, un d'ells menor d'edat, s'haurien suïcidat després de l'atac.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Avui molta humitat a primera hora, boirines, alguna boira baixa fins i tot, després de la pluja d'ahir que va deixar 19 litres a la Vall d'en Bas, 12 a Olot, 14 a Cantoni Gros, 3 a Anglès o 15 a Sant Joan de les Abadesses. Una pluja que va arribar a final de tarda, vespre o a primera de la nit. Es va fer esperar. I avui menys pluja, només a la tarda al voltant del Ripollès, potser Alta Garrotxa, algun ruixat que pugui deixar d'un 5 o 8 litres per metre quadrat. Estem parlant ja de ruixats més aïllats, no tan forts, i a més concrets, més delimitats a la zona del Ripollès. La temperatura pujarà. Ahir vam arribar a 24 a Olot, doncs avui ja podrien ser 25 o 26, les més altes 27, no ens estrenaria algun valor de 28, però serà els propers dies quan ja arribarem als 30 graus. I a més, amb una clara tendència a canviar de cicle, s'acabaran les pluges i, per tant, poca precipitació preveiem tant dijous com divendres. De fet, dies de sol, dies de calor preestiuenca, aquesta calor, temperatures, ja diem, properes o superiors als 30 graus, i seria entre divendres i diumenge, el cap de setmana, quan podríem superar els 30 o 32 graus. Calor intensa. El cap de setmana, a les tardes, algun ruixet al Pirineu Oriental i poca cosa més. Per tant, sembla que deixaríem enrere aquest episodi que hem tingut força llarg, de més de 8 dies de pluges, i a Olot doncs, ja hem superat els 125 litres per metre quadrat aquest mes de maig, que és molta pluja, i sembla que això ja anirà de baixa. Aquesta matinada, refrescat, fins a valors de 4 graus, per exemple, a Núria. Això ja és una temperatura positiva, mínima de 10 graus a Olot, de 10 graus a Vic, de 8 graus a Planoles, i per tant ja no ha fet tan fred. Insistim que la notícia els propers dies serà que deixa de ploure i que per fi arriba la calor.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Avui el medi ambient, com veieu, marca el pols de l'actualitat. Hem començat parlant de la variant d'Olot, però tenim altres notícies que també tenen el tarannà de la carpeta verda. Després de completar el projecte de millora de la Raureda del Mas Tarut d'Olot, ara comença la millora dels prats de dall del Mas Cabreró i la Raureda dels Tres Roures. Es tracta de la continuació del projecte impulsat per joves de la comarca amb ganes de mantenir en condicions diferents espais naturals d'Olot. Compten amb el suport de la Institució Catalana d'Història Natural i també amb les diverses administracions i organismes.
En Jan i en Galdric van completar la seva tasca de millora de la Raureda del Mas Tarut al Parc Nou, i ara l'Arnau, l'Aina i en Martí agafen el relleu per iniciar un projecte de 2 anys similar a una altra zona que no queda gaire lluny. Aquesta vegada el punt d'actuació serà els prats de dall del Mas Cabreró i la Raureda dels Tres Roures. En Martí Mas i l'Arnau Toneu ens expliquen els objectius del projecte.
L'objectiu principal, així genèricament, un és millorar ecològicament els prats de dall d'aquí, també la Raureda que tenim a l'altra zona, i finalment fer una mica de connexió entre el Parc Nou i la Moixina.
El que pretén aconseguir és una continuïtat des de l'espai de la Moixina fins al Parc Nou, una espècie de corredor biològic, un espai de natura ben conservada o amb pretensions de que va sent un espai ben conservat on els animals tinguin el seu espai, tot i estar dintre d'un punt tan urbà com és aquí.
L'Arnau concreta detalladament quines seran les primeres accions de millora.
El que volem fer és millorar l'espai i deixar com el terreny aplanat, perquè després només amb una gestió, amb un manteniment, ja es vagi millorant sol. Però clar, necessita primer una posada a punt aquest espai. Avui estem, per exemple, retirant brancades perquè puguin entrar bé les màquines a segar quan sigui els moments de sega, que aquest espai també necessita unes segues. Però clar, és això, el bosc s'havia anat tancant, doncs necessita obertura. Són accions en aquest sentit, per exemple, d'aconseguir que això després ja tiri sol.
I també ens diu per què és important tenir ben cuidats espais naturals com aquest.
Realment és on els prats ben conservats és on tenim els índexs més alts de biodiversitat, perquè clar, està ple de petits insectes, de petits animals que el volum gros de gent no valora, però que són potenciadors de després que hi puguin venir ocells o altres animals que no els veus en directe aquí tot el dia, però que tots s'hi acosten a buscar diferents recursos.
Les millores de l'espai les faran comptant amb una xarxa de voluntaris, i és que cal recordar que una de les gràcies del projecte és implicar la ciutadania a tenir cura dels entorns naturals.
L'idea és, doncs, amb el voluntariat, que puguin participar activament amb el projecte, que es sentin part del projecte i puguin fer també altres accions que també els vingui de gust.
La Institució Catalana d'Història Natural tornarà a ser el pal de paller d'aquest projecte finançat per la Diputació de Girona i que compta amb la participació del Parc Natural de la Zona Volcànica, el SIGMA, l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat. A través de les xarxes socials de la Raureda del Mas Tarut, a l'Instagram, tothom qui ho vulgui pot trobar les activitats i quedades que s'aniran fent.
I l'Ajuntament de Molló ha aprovat un pla ètic per al control de les colònies felines al municipi. Ja fa anys que el consistori treballava en regularitzar i censar els exemplars, i ara, d'acord amb la Llei de Protecció Animal, ha redactat aquest protocol per aconseguir que es redueixin les molèsties generades.
Molló té censats una quarantena de gats en diversos nuclis del municipi, separats en diverses colònies felines. Des de l'aprovació de les lleis catalana i espanyola de benestar animal, aquests animals, que fins ara no eren de ningú, passen a ser responsabilitat dels consistoris. Per això l'Ajuntament de Molló ha redactat i aprovat un pla ètic per tenir sota control aquests animals i sancionar les conductes incíviques que puguin portar molèsties als veïns o problemes de salut pública pel mal estat dels gats. Ho explica Josep Coma, alcalde de Molló.
identificar totes aquestes colònies. Actualment al municipi de Molló en tenim 7 de colònies, algunes doncs tenen 3, 4, 5 animals. Sí que és cert que n'hi ha alguna que en té més de 20, que havia anat, doncs, les gates havien anat parint i s'havien anat multiplicant, i per tant entenem que ara, quan hi ha aquest control, tots els animals s'acaben capturant, s'acaben esterilitzant, s'acaben xipant, es donen d'alta al registre d'animals de companyia de la Generalitat a nom de l'Ajuntament de Molló, i d'alguna manera això el que ha de fer és intentar reduir aquesta multiplicació d'animals de carrer.
El protocol a seguir amb aquests animals és la captura, la seva esterilització i el retorn a les colònies per evitar que es multipliquin. Tot aquest procediment es fa a través de l'Associació d'Amics dels Animals de la Vall de Camprodon, que compta amb voluntaris acreditats per fer aquesta actuació amb les màximes garanties.
Coordinats per l'Associació d'Amics dels Animals de la Vall de Camprodon, doncs que es preocupen de l'alimentació d'aquests animals, perquè recordem que alimentar animals de carrer està totalment prohibit, excepte per aquestes persones que disposen de carnet. I sí que ens trobem en alguna d'aquestes colònies que hi ha algun veí o veïna que està donant menjar que no pertoca, les restes de menjar, les sobres que ens queden a casa, que no és un menjar apte per a aquests animals, a més que embruta el carrer.
El cost del control d'aquestes colònies puja entre els 3 i els 4.000 euros anuals per a les arques municipals. Alhora, es recorda que hi ha sancions per l'incompliment de la normativa. No tenir xipats animals de companyia com gossos, gats i fures pot pujar a 300 euros, i alimentar-los o no tenir censats animals pot suposar una multa de 150.
I els geganters de Can de Bànol es troben actualment a la recerca de nous membres que vulguin sumar-se al seu projecte. De fet, volen contribuir a mantenir viva la cultura popular del municipi. A hores d'ara compten amb una trentena de membres, i gràcies a aquesta iniciativa almenys han aconseguit dues persones més que formaran part del col·lectiu. Carolina Ríos.
La colla gegantera de Can de Bànol ha incorporat nou membres després d'organitzar una mena de portes obertes. Aquesta iniciativa ha permès donar a conèixer de primera mà el funcionament de la colla i el paper que tenen els gegants a les festes del municipi. Tot i que actualment la colla compta amb una trentena de membres, encara necessiten reforçar la part dels portadors, ja que en grau pesa prop de 40 quilos i la gala arriba fins als 48. Escolteu a Lucía Barrientos, vicepresidenta de la colla gegantera de Can de Bànol.
La jornada de portes obertes per veure si engresquem a persones que vulguin venir a portar gegants. Som una colla de gegants i grallers. Grallers, tot i que en som molts, si algú volgués venir també estaríem oberts. I el fet d'haver canviat les figures, l'objectiu era animar la gent que vingués a portar gegants i continuar amb aquesta festa per portar-la pels carrers. Al moment estem contents perquè tenim una mica de por de no sabíem si vindria algú o no. Han vingut algunes persones noves a provar, a veure què tal és portar el nou grau i a veure si els agrada i continuen.
Des de l'entitat expliquen que formar part de la colla és molt més que participar en les festes, ja que també representa mantenir viva la cultura popular del municipi.
Jo per mi porto tota la vida ja, i és com una part de la tradició, no? I és presentar les figures, tocar els carrers, fer una mica de festa, no? Al final, una festa, si no hi ha gegants i no hi ha música, doncs potser no és tan lluïda, no? I al final amb els grallers el que volem és això, animar les festes i portar música i que la gent pugui ballar, gaudir i...
Arnau és un dels nou membres d'aquesta colla que ha decidit sumar-se al projecte, ja que des de ben petit ha estat molt vinculat al món de la cultura popular.
Ja fa temps que des d'aquí la colla de Can de Bànol em deien si volia venir a portar el gegant. Jo des de sempre he estat implicat en cultura popular i crec que és important implicar-se, més la gent jove, tirar endavant tots els projectes d'aquest tipus. I res, és un tipus de cultura que m'agrada, i fa poc que vinc a Can de Bànol, jo vinc de Ripoll, però crec que és interessant també implicar-se aquí al poble i fer créixer una entitat com aquesta.
La colla gegantera admet que, tal com passa en altres entitats culturals, cada vegada costa més trobar persones disposades a implicar-se en la cultura popular dels pobles.
I ara marxem cap a les preses. Una tarda solidària amb concerts, actes de carrer i l'esport seran els grans protagonistes de la Festa del Roser.
Les preses celebrarà des d'aquest dijous fins diumenge una nova edició de la Festa del Roser. 4 dies on al municipi hi haurà diversos actes, on entre els destacats hi haurà l'hora del conte a la biblioteca, una xerrada sobre l'impacte de la intel·ligència artificial o una tarda solidària amb actuacions musicals. També hi haurà teatre improvisat, activitats esportives, trobades populars i la tradicional cercavila dels gegants, els calabotins i la granota. La festa del Roser també comptarà amb actes emblemàtics com la trobada de vehicles antics i clàssics, sardanes, vermut popular, presentacions culturals i activitats infantils. La membre de la Comissió de Festes de les Preses, Júlia Plana, ha donat més detalls a la tarda solidària de música que hi haurà aquest divendres.
Aquest any divendres és el plat fort de la festa del Roser. Normalment no acostumem a tenir concerts pel Roser, però aquest any se'ns ha donat la possibilitat de poder portar grups vinculats a les preses, és a dir, grups que formin, que tinguin, o sigui, grups de música que estiguin a les preses i formin part de les preses. Llavors, amb la tornada de teràpia de xoc que ens va proposar fer un acte amb acústic allà a la plaça major de les preses i solidari. O sigui, serà gratuït per tothom.
Per la seva banda, el també membre de la Comissió de Festes de les Preses, Adrià Plana, explica un dels actes també destacats, com és la presentació del llibre El Llac Negre, on s'explica la història del poble.
S'ha il·lustrat, s'ha creat aquest llibre doncs, per poder explicar precisament el que deia, no? La història de les preses, i vindran els seus autors a explicar-nos-el. Llavors també s'ha preparat una samarreta commemorativa que en aquest mateix acte doncs, es podrà adquirir juntament amb el llibre.
Durant tot el cap de setmana el municipi viurà un ambient festiu i participatiu amb activitats repartides en la plaça Major, el centre cultural, l'Ajuntament i altres espais del poble. La portada del programa de la festa del Roser és elaborada per Christopher Domínguez Barrera, guanyador del segon premi del concurs de cartells de l'any 2025. Es pot consultar el programa complet amb tots els horaris i activitats a través del web de l'Ajuntament de les Preses.
I ara anem a esports. La Unió Esportiva Ripoll ha guanyat el Palamós B en l'últim partit de la temporada de segona territorial i aconsegueix d'aquesta manera el segon triomf del cap de setmana després de la incompareixença del Guíxols B.
La Unió Esportiva Ripoll ha acabat la temporada tal com la va començar, amb una victòria davant l'afició present al pavelló de la Vallaneda. Els ripollesos afrontaven un cap de setmana de doble partit contra el Guíxols i el Palamós B. Dissabte, però, els guixolencs no van presentar-se al maig, fet que atorgava directament la victòria als de Didac Blasco. Diumenge, en canvi, el Palamós B sí que va fer acte de presència en un duel que es va resoldre amb un 78-56 a favor dels ripollesos. El Ripoll va sortir molt bé a la pista i va ser amo i senyor del partit, aconseguint anar per davant el marcador durant els 40 minuts. A la primera meitat, els ripollesos van gaudir d'una alta eficàcia ofensiva, situant el resultat de 48-33 al descans. A la represa, l'equip va deixar-se anar, però tot i això va aconseguir ampliar l'avantatge fins al 78-56 definitiu. Amb aquesta doble victòria, la Unió Esportiva Ripoll acabarà la Lliga en sisena posició, amb 16 victòries i 10 derrotes, mateix balanç que l'Hostalric, que ha acabat cinquè. Una segona volta molt irregular ha condemnat a l'equip de Didac Blasco, que ha afirmat que les lesions els han passat factura.
La temporada ha sigut com una muntanya russa, ja sigui d'emocions i a nivell físic. La primera part va ser increïble. Crec que vam arribar amb una sola derrota al peron de Nadal, però després ja van venir les lesions, per desgràcia, de gent important de l'equip, i aquí ja són totes ressentes, tant la rotació com els partits.
Doncs així acabem, ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, per la vostra confiança i gaudiu del dia, que avui sembla que les pluges remeten. I tornem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.